El ple aprova vetar nous habitatges i apartaments turístics a partir del 2028. L'objectiu principal és adaptar la normativa de l'Hospitalet al decret llei de la Generalitat 3/2023 i regular així les condicions urbanístiques d'emplaçament d'aquest tipus d'allotjament temporal a la ciutat. L'acord ha comptat amb el vot a favor de tots els grups municipals, a excepció de Vox. Bona tarda. De seguida ens centrem en tot el que ha donat de si el ple municipal d'aquest mes d'octubre. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. El servei de pediatria del CAP de Can Serra de moment no serà traslladat al de la Rambla Just Oliveres. El Departament de Salut ha emès un comunicat dient que no es realitzarà cap canvi d'ubicació ni a curt ni a mig termini. Tot i així, des de l'Associació de Veïns de Can Serra no se'n refien i han encetat una recollida de signatures per evitar el trasllat. Animació infantil, música i túnels del terror omplen aquests dies la ciutat per celebrar la castanyada i la festa de Halloween. Activitats per tots els públics que s'allargaran fins al pròxim diumenge. I en esports, l'Hospitalet Bellesport s'acomiada de la Copa del Rei després de perdre ahir per 3-7 davant del Gasifret Ibiza de la segona divisió de futbol sala. L'equip de José Ibáñez cau de la competició havent disputat 3 eliminatòries.
Competir era la idea, competir los máximos minutos posibles, pero sabíamos que era un equipo que en los errores que puedes cometer en nuestra categoría, que no te pasas factura, aquí realmente pasas factura y así ha sido, ¿no?
El ple municipal d'aquest mes d'octubre aprova blindar el sòl residencial i vetar nous habitatges i apartaments turístics a partir del 2028. Amb aquesta modificació del Pla General Metropolità, busca equilibrar l'ús turístic i residencial a la ciutat i evitar així concentracions d'allotjaments temporals.
A l'Hospitalet no hi haurà habitatges i apartaments turístics a partir del 2028. El ple municipal ha donat llum verda a una regulació que adapta un decret llei de la Generalitat que veta aquest tipus d'allotjaments temporals turístics. Fins aquest any, els apartaments turístics podran continuar l'activitat fins que finalitzi. El ple municipal també ha aprovat posar restriccions als albergs de joventut i allotjaments educatius.
Limitación total de nuevas licencias de viviendas de uso turístico y extinción de las vigentes en los términos definidos en el Real Decreto 3/2023. Limitación total de nuevas licencias para apartamentos turísticos y una regulación más restrictiva para albergue y residencias de estudiantes.
Segons l'equip de govern, aquesta normativa, que s'ha aprovat de forma inicial, podria modificar-se, ja que està obert al diàleg amb altres formacions. L'Hospitalet en Comú Podem ha anunciat que presentarà al·legacions.
Malauradament, aquest pla es va fer sense negociar amb nosaltres i se'ns ha presentat el pla al mateix moment que la resta de grups i no estem d'acord amb el contingut. En un exercici de responsabilitat donarem el vot afirmatiu a aquesta aprovació provisional, però avancem que posarem al·legacions en la línia de restringir molt més, totalment si és possible, les residències d'estudiants i demanarem un pla d'hotels.
I mentre es tramita la normativa, es prorroga un any més la suspensió de llicències d'habitatges i apartaments turístics, tal com van acordar PSC Comuns fa un any. El ple també ha aprovat l'ampliació d'usos del mercat de Can Serra per, entre d'altres mesures, poder acollir l'esplai del barri. Per algunes formacions de l'oposició, això suposa renunciar a revitalitzar el comerç del mercat.
És el reconocimiento de que no tienen ideas, no tienen iniciativas y los han dado por perdidos. Empezamos con Can Serra y nos tememos que este va a seguir el curso, que sigan el resto de mercados de Hospitalet.
El ple municipal també ha aprovat una modificació de crèdit que permetrà dedicar 635.000 euros per la construcció de la nova escola Paco Candela a Santa Eulàlia, uns diners que actualment no pot avançar la Generalitat. Per altra part, a una altra modificació de crèdit, s'aporten 2,3 milions d'euros per buscar un nou espai per l'escola Bressol La Casa de les Flors, davant els problemes d'incivisme que pateixen del veïnat i que impedeixen als infants gaudir del pati.
Vista aquesta necessitat de solucions urgents, no podem esperar el pressupost de 2026, sinó que volem començar ja a treballar en els projectes tant de cobriment temporal del pati com de la construcció de la nova Bressol i per això aquesta modificació de crèdit, on dotem amb 2,3 milions...
Ara, de pressa i corrents, per la pressió, pel malestar que s'ha generat, fem una altra modificació de crèdit. L'obra de la Bressol, que no sabem a més encara ni a on es farà, no, per mi, jo crec que no està en absolut garantit. Tant de bo, i donem suport i donarem suport a aquesta modificació de crèdit.
Aquesta partida per la Casa de les Flors ha estat aprovada per tots els grups municipals.
I encara sobre l'escola Bressol, la Casa de les Flors, les famílies del centre educatiu han pres la paraula al ple municipal per denunciar l'abandonament institucional que asseguren pateixen de l'Ajuntament. La comunitat educativa de la Casa de les Flors ha demanat solucions immediates i efectives davant dels problemes de convivència de la zona que afecten el dia a dia de la Bressol. En la mateixa línia també s'ha aprovat per unanimitat una moció d'Esquerra Republicana.
No venimos a pedir favores, sino a exigir un derecho, el derecho de nuestros hijos a crecer en un espacio seguro, limpio y con un equipamiento digno. Durante mucho tiempo hemos vivido situaciones intolerables, ruidos constantes, discusiones, actitudes violentas a pocos metros de nuestros hijos. Basura acumulada, cristales rotos y restos de alcohol y drogas.
No podemos esperar más. Exigimos compromisos y medidas concretas. Limpieza diaria reforzada del entorno, no cada semana, sino cada día como se debería hacer en cualquier espacio educativo. Presencia activa de la Guardia Urbana en las entradas y salidas para evitar comportamiento incívico y garantizar la seguridad de la familia.
I per parlar del conflicte laboral entre l'empresa Moventis d'autobusos i els treballadors, va prendre la paraula el president del comitè d'empresa, Edo Migallón. Va criticar que Moventis no s'ha pres cap mesura de millora, tot i les multes que li ha imposat l'AMB per les deficiències del servei. Tampoc ha donat una resposta a les reclamacions laborals de la plantilla i, per tot això, el representant sindical va demanar als polítics que es posicionin.
I ara els fem una pregunta. De quin costat es posicionen? Del costat dels treballadors i dels usuaris o del costat d'una empresa com Moventis que vulnera els drets laborals que incomplís sistemàticament el servei de bus a la ciutat de l'Hospitalet a milers d'usuaris cada dia? Avui els demanem que es posicionen al costat correcte, al costat dels treballadors i dels usuaris. I, sisplau, pel bé de tots, demanin a l'àrea metropolitana que faci fora Moventis de l'Hospitalet.
En el ple també va intervenir un representant de l'entitat FIC, Foment de la Informació Crítica, que va expressar les seves queixes per les diferents ocasions que els han denegat la paraula al ple municipal en l'apartat de participació ciutadana. Han demanat a l'equip de govern que faciliti la intervenció de la ciutadania i les entitats.
Anótese nuestras intenciones. Déjenos colaborar y oblíguense a escuchar a la ciudadanía. Solo así avanzaremos juntos. De lo contrario, aunque les importe muy poco, nos van a tener enfrente. Gràcies i hasta el mes que viene. Viva Palestina Libre.
I ara coneguem la resta de mocions de les diferents formacions que s'han aprovat en aquest ple municipal d'octubre.
El ple ha aprovat per unanimitat impulsar la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat, que, com marca la normativa, ha de fer-se abans de 2032. La proposta l'ha presentat l'Hospitalet en Comú Podem amb l'adhesió del PSC i Esquerra Republicana de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa.
Totes coneixem que l'amiant és un material altament tòxic que amb el pas del temps es degrada i allibera fibres molt perilloses per la salut, capaces de provocar malalties respiratòries greus i càncer. Demanem que s'incorporin als pròxims pressupostos una partida per continuar amb el procés de retirada de l'amiant. Crec que és suficientment important, bueno, creiem, perquè doncs, la salut de totes està en joc.
El censo ja està elaborat. Por lo tanto, no empezamos de cero. Siguiente cuestión. En este municipio, ya en el 2020, se retiraron cubiertas de amianto en el pabellón Juan Antonio Bastante, también se retiró de este edificio y la Generalitat lo fue retirando de las cubiertas de escuelas e institutos. El plan se elaborará para la retirada en el tiempo previsto. Y les avanzo que el presupuesto municipal del 2026 recogerá partidas concretas para la retirada y sustitución del amianto de aquellos espacios en los que aún persiste.
En una segona moció conjunta, Esquerra Republicana, amb l'adhesió de l'Hospitalet en Comú Podem, ha demanat resoldre les molèsties de soroll i olors que genera el centre comercial La Farga als veïns de la zona. El text ha tirat endavant amb el suport de tots els grups.
Fa més de 3 anys que els veïns conviuen amb un soroll constant i ara s'afegeixen males olors i una xapa metàl·lica que ressona cada vegada que un cotxe entra o surt del pàrquing de la Farga. El govern dirà que ja ha actuat, però fer el mínim no és fer la feina. Mesurar el soroll a hores baixes o avisant abans no és controlar res. Fer informes sense seguiment no és governar. Per això demanem mesuraments reals les 24 hores del dia, sense avís previ. Revisar el sistema d'extracció, reparar la xapa metàl·lica i establir un contacte directe i regular amb el veïnat.
El ple ha aprovat altres propostes d'Esquerra Republicana, com una moció instant a la Generalitat a limitar la compra d'habitatges amb finalitats especulatives. També la creació d'un pla d'actuació i prevenció per fer complir la normativa sobre el consum d'alcohol al carrer.
Encara en matèria de convivència i seguretat, també s'ha donat llum verda a la proposta del Partit Popular per renovar el conveni de col·laboració entre la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra.
Ese convenio está caducado desde el año 2019 y evidentemente pues los delitos han cambiado, los ladrones miran otras fórmulas para poder estafar, para poder delinquir y entonces claro entendemos que a día de hoy pues ese convenio necesita una revisión urgente.
Los cuerpos policiales están actuando con un modelo obsoleto que no se adapta a las nuevas modalidades de delito y a las amenazas de nuestros días. Y bueno, esto ha dado lugar a duplicidades de competencias entre cuerpos. Se podría incluir también el establecer un convenio de coordinación y colaboración con el otro cuerpo policial que actúa en Hospitalet, que es el Cuerpo Nacional de Policía.
Altres mocions del Partit Popular que han tirat endavant ha estat la petició de crear un protocol de control i transparència per justificar les despeses de representació de l'Ajuntament. També el manteniment i millora de la senyalització i la pavimentació viària, així com l'elaboració d'un estudi sobre la recàrrega dels centres sanitaris de l'Hospitalet. Per últim, també s'han aprovat parcialment dues mocions dels comuns. Una perquè la ciutadania pugui fer ús del patrimoni industrial com a equipaments socials i culturals. La segona per agilitzar la gestió de les subvencions a les entitats de la ciutat.
El servei de pediatria del CAP de Can Serra finalment no serà traslladat al de la Rambla Just Oliveres, almenys de moment. El Departament de Salut ha emès un comunicat dient que no realitzarà cap canvi d'ubicació ni a curt ni a mig termini, en el moment en què l'Associació Veïnal del Barri ha encetat una recollida de signatures per evitar el trasllat. Una situació inversemblant.
Els veïns de Can Serra asseguren que des dels mitjans d'atenció pediàtrica de l'ambulatori de Can Serra se'ls va assegurar que el servei es traslladaria en breus al de Rambla Just Oliveres.
Diferentes famílies que les pròpies treballadores del centre les havien ido comunicando que para enero, en principio, se trasladaba el servicio a Rambla Just Oliveres. La dirección del centro es nueva, puesto que la anterior está de baja, entonces tampoco nos ha podido decir demasiado, pero sí que nos dijeron que en principio sí que habría traslado, pero que es cierto que no sabían cuándo iba a ser, si sería en enero, junio o más adelante.
Des del Departament de Salut, però, se'ls ha fet arribar un comunicat assegurant que no es realitzarà cap canvi d'ubicació ni a curt ni a mig termini d'aquest servei, signat pel director de sector de l'Hospitalet i el Prat de Llobregat, Jordi González.
Hemos recibido una llamada de Jordi González, de esta misma persona, donde nos reitera pues lo mismo. Y entonces nos dice que el escenario a largo plazo, que a largo plazo puede ser pues año y medio, dos, que no nos pueden decir nada porque pues hay muchas opciones, el escenario es variable, no se sabe muy bien qué va a pasar.
Tot i així, l'Associació Veïnal de Can Serra ha decidit continuar amb la recollida de signatures a la mateixa associació de dilluns a dijous de 6 de la tarda a 8:45, perquè consideren que, tot i que no sigui a curt termini, aquest trasllat de la pediatria s'acabarà produint. De fet, ara mateix només compten amb la meitat del servei i ja els hi sembla insuficient. Aquest divendres es reuniran amb la directora del CAP i també volen instar una trobada amb el Departament de Salut perquè els aclareixin personalment aquesta situació. De moment, l'associació ha recollit més de 300 signatures.
L'Ajuntament ha presentat la col·lecció Construint Comunitat des de l'Acció, un conjunt de quatre publicacions que recullen metodologies, eines i experiències per enfortir el treball comunitari a la ciutat. La iniciativa ha estat impulsada per l'equip del Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva.
Les noves formes de vulnerabilitat i exclusió social que es donen en alguns barris estan transformant la manera d'actuar dels serveis socials. Amb aquesta col·lecció es pretén empoderar les comunitats afectades per tal de frenar i revertir les situacions d'exclusió.
És una eina absolutament orientada a l'acció que ens dona pistes, eines concretes i sobretot molts i molts exemples que ens ajudaran doncs, a aterrar l'acció comunitària en els nostres barris i sabem a més que hi ha moltíssimes iniciatives a la nostra ciutat que s'estan desenvolupant en aquesta clau comunitària, amb aquesta perspectiva.
L'objectiu principal és enfortir la col·laboració entre serveis socials, entitats i veïnat per construir una ciutat més justa i amb oportunitats per a tothom, especialment en un context de diversitat cultural creixent.
A través de l'acció comunitària el que volem és recuperar justament aquests vincles, aquestes xarxes de relació, l'ajuda mútua entre veïns i veïnes, que és on pensem que està el futur. És la idea de solo no puedo, però amb altres sí.
Entre els exemples d'accions destacades que s'inclouen a la col·lecció hi ha el procés d'intervenció comunitària intercultural de Coiblanc-la-Torrassa i el pla integral Blocs Florida, dues experiències que exemplifiquen el treball col·laboratiu i la participació ciutadana com a eixos de transformació social.
L'Hospitalet s'omple aquests dies de castanyes, vidols i personatges monstruosos per celebrar la castanyada i el Halloween. Animació infantil, música i túnels del terror als diferents barris de la ciutat.
L'agradable olor i escalfor de les castanyes ja omple els carrers de l'Hospitalet per celebrar la castanyada. La del barri del centre ha donat el tret de sortida a la tradició que s'estén per tota la ciutat. Els més petits de la casa tenen clar per què els agraden tant aquests dies en què tampoc falta la dosi de terror de Halloween.
Les fruites de la tardor.
Les fruites de la tardor? Quines són les fruites de la tardor? Les castanyes?
Les castanyes.
Molt bé. I els boniatos?
Els boniatos.
Ho passem bé amb amics i amb família,
sí. I és un moment per trobar-nos tots.
Ens agrada fer panellets, no?
Castanyes.
Ens agrada tota la, tradició catalana també, que està molt bé. I després també celebrem una miqueta de Halloween. Una miqueta només.
Doncs quan ens disfressem i quan ho celebrem amb la família. A mi, quan ho celebrem amb la família i quan fem truco i trato.
En el debat entre castanyada i Halloween n'hi ha per tots els gustos. La tradició i el misteri tenen cabuda de vegada a moltes cases hospitalenques, però sempre hi ha preferències.
A la meva celebrem més el Halloween.
I a la meva també. Aquest any de la niña del exorcista.
Halloween. Ja hem començat a decorar a casa.
Pues, com la gent es disfressa...
Els sustos.
Quan et donen els caramels i tot això.
La castanyada. La festa. No es pot fer truco-trato a casa meva perquè ja s'han fet grans.
Nosaltres sí.
Entre divendres i dissabte, la majoria dels barris tindran la seva pròpia castanyada. A més, també hi ha lloc per túnels del terror, com els de l'Institut Jaume Botell, i propostes pels més valents, com la Zombie Walk de Farga.
L'artista de carrer xilè Carcotxa s'ha deixat veure a l'Hospitalet. Aquest arlequí modern és conegut per les seves actuacions de clown i mim, que ha portat a més de 50 ciutats d'arreu del món. El seu estil únic i carismàtic se centra en la interacció amb el públic utilitzant gestos, xiulets i l'humor visual. Carcotxa va visitar ahir la gelateria Capello, al barri de Santa Eulàlia, i va fer les delícies de tots els que hi feien cua. L'artista acumula fins a 3 milions de seguidors a les xarxes socials. Precisament la gelateria Capello, juntament amb la Plaza Café, la Xurreria Santa Eulàlia i el restaurant La Zasson celebren fins aquest divendres els 100 anys de la ciutat regalant 100 productes. L'escamot diabòlic ha renovat la seva bèstia. Parlem de la mosca, que ara compta amb llums LED i continua sent tot un referent del passat històric de Santa Eulàlia, que era coneguda com el barri de les mosques.
Amb uns tenebrosos ulls vermells i una presència esfereïdora, la nova mosca de Santa Eulàlia s'ha estrenat com a bèstia de l'escamot diabòlic a la desena trobada de l'Escabestàrium. Es tracta d'una versió millorada de la mosca que des de fa 7 anys és estàndard de l'entitat. L'escamot ha apostat per una bèstia amb arrels populars històriques en el barri.
La mosca la vam crear d'aquesta manera com a homenatge a aquest barri Santa Eulàlia, perquè fa molts anys, cap allà als anys 50-60, això era conegut com el barri de les mosques pels abocadors que teníem d'escombraries. Hi havia molta mosca al barri, aleshores com a homenatge al nostre barri doncs vam crear aquesta mosca, que és una bèstia alada amb molts punts de foc. Ara mateix li hem afegit també molts LEDs, l'hem millorat, l'hem fet una 2.0 i a més és una mosca que està suportada a sobre d'una caca gegant que també té la seva pròpia pirotècnia i els seus propis LEDs. En fi, és un homenatge al barri.
L'escamot diabòlic es prepara per encetar un novembre ben carregat de festa. El dia 21 serà el torn de la Diada de la Colla amb correfocs i tallers a la plaça Francesc Macià. Una setmana després, la trobada de colles musicals omplirà de ritme Santa Eulàlia.
Dolorosa derrota de l'Hospitalet Vell Esport a la tercera ronda de la Copa del Rei davant d'un rival de segona divisió, el Gasifred Ibiza, que es va imposar per 3-7. Així, els de José Ibáñez s'acomiaden de la competició.
El somni de l'Hospitalet Vell Esport ha acabat aquest dimarts amb una derrota a la tercera ronda de Copa del Rei que elimina els hospitalencs de la competició. El Gasifred Ibiza, de segona divisió, s'ha imposat al poliesportiu municipal de Belviche, Sergio Manzano, per 3-7. El plantejament de José Ibáñez s'ha vist ràpidament truncat per l'efectivitat dels visitants, superiors des del servei inicial. I és que en pocs minuts el Gasifred Ibiza ja dominava per 0-3, amb 2 de Pablo Moreno i una Diana Díker Fernández, que tot i així no va enfonsar els locals.
Competir era la idea, competir los máximos minutos posibles, pero sabíamos que era un equipo que en los errores que puedes cometer en nuestra categoría, que no te pasas factura, aquí realmente pasas factura y así ha sido, ¿no? Yo creo que los 3 son 3 que pasan factura, es un equipo de una categoría superior y se ha notado, ¿no? En ese sentido.
L'Hospitalet Vell Esport no ha tirat la tovallola i ha gaudit de minuts de lluir-se i reduir distàncies, amb un gol d'Antoñito. Ràpidament, però, els balears han volgut posar les coses al seu lloc amb un 2 gol d'Iker Fernández i una altra Diana anotada per Caruso. 1-5 al descans i el partit cada vegada més difícil. El conjunt de José Ibáñez ha tingut minuts de bon futbol sala, però no ha pogut fer res contra l'efectivitat balear. A la segona meitat, l'Hospitalet Vell Esport ha fet un pas endavant amb més domini de la pilota i generant ocasions. Però la contundència del Gasifred Ibiza no s'ha vist ressentida. Miramón anotava l'1-6, respost minuts després per Vargas, que marcava el 2 gol hospitalenc. Als darrers instants, i amb el Vell Esport amb atac de 5, han arribat els altres 2 del duel. Eugenio Miramón repetia, mentre que pel conjunt local anotava Guillem Royo.
El plan de partido, más que venir a ganar, era disfrutar. Creo que la oportunidad de todo el vestuario de poder jugar contra un segunda división era algo importante, algo que no suele ocurrir para nosotros y al final era eso, disfrutar, competir, dar la talla, estar cerquita de ellos y bueno, ¿por qué no empezar a soñar de poder victoria? Pero obviamente esta gente va a un ritmo muy, muy rápido. Y es eso, hemos encajado pues muy temprano, un gol de estrategia que no esperábamos y a partir de ahí pues a remar, que es lo que tocaba hoy.
3-7 final i l'Hospitalet Vell Esport, que s'acomiada de la Copa del Rei amb honor, havent disputat 3 i practicant bon futbol sala, fins i tot quan el rival era de superior categoria. El pròxim partit dels hospitalencs serà diumenge a les 12, quan rebran el Club Natació Sabadell.
I en la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El ple aprova vetar nous habitatges i apartaments turístics a partir del 2028. L'objectiu principal és adaptar la normativa de l'Hospitalet al Decret Llei de la Generalitat 3/23 i regular així les condicions urbanístiques d'emplaçament d'aquest tipus d'allotjament temporal a la ciutat. El servei de pediatria del Cap de Can Serra de moment no serà traslladat al de la Rambla Just Oliveres. El Departament de Salut ha emès un comunicat dient que no realitzarà cap canvi d'ubicació ni a curt ni a mig termini. Tot i així, des de l'Associació de Veïns de Can Serra no se'n refien i han encetat una recollida de signatures per evitar el trasllat. Animació infantil, música i túnels del terror omplen aquests dies la ciutat per celebrar la castanyada i la festa del Halloween. Activitats per a tots els públics que s'allargaran fins al pròxim diumenge. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.